Passen 6 minuts de les 11 del matí. Txell Bonet, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Saps qui eren aquests o no?
Sabia que m'ho preguntaries. Jo vinc amb el cervell justet per fer l'espai d'avui.
No saps qui són.
Però són molt mainstream, segurament.
Sí, tenen uns quants anys ja. Tears for Fears?
Sí, sí que són, sí que són.
Són molt veterans. Jo els vaig veure en directe fa una mica més d'un any a València i són dos cantants, n'hi ha un que s'ha quedat afònic, perdut la veu.
Em sembla que Tears for Fears és el típic grup, saps aquests grups que tenen un nom en anglès que es van fer famosos per una cançó, One Hit Wonder o no sé com se li diu? Doncs jo crec que va una mica per aquí, no?
Aquí ja no hi arribo jo tampoc. Va, fora del ramat. Com anem, Txell Bonet?
Anem
tirant.
Intentant-me empaltar de l'energia que desprèn aquest programa.
Sí, perquè és que l'heu escoltat a casa amb els peques, no?
Sí, sempre. Jo el tinc posat des de les 7 i ells estan allà des de quarts de 8.
Doncs la Mariona Badenes crec que ha causat sensació. Ara que podeu recuperar l'entrevista que vam fer, que ara hem sentit amb la Mariona Badenes al CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Podeu recuperar l'entrevista que a radio.cat/elsuplement i a més si entreu a les xarxes del suplement, @elsuplement a Twitter i també a Instagram, hi trobareu doncs fragments d'aquesta entrevista amb vídeos que vam preparar amb el Miquel Alòs també en aquesta passejada que vam fer pel CCCB i podreu fer-vos una idea del que amaga aquesta exposició, que és molt recomanable i que està pràcticament esgotat, perquè t'he de dir que aquesta entrevista la vam gravar fa uns dies i jo hi he tornat a l'exposició. Entre setmana sí que hi ha lloc, però els diumenges a la tarda, que crec que és gratuïta, està a petar.
Uh-huh. Vull dir que... Tots els nens passen, no?, per una etapa que volen ser astronautes, nens,
sí,
nenes,
sí,
eh?
Sí. Llavors, tu et va passar, això?
No. Jo volia ser detectiu privat.
Què dius ara?
Sí.
Per això em vas portar un dia una detectiu privat.
Va ser idea del programa, aquell.
És veritat, és veritat. I què? I això de... No.
No, segueixo aplicant-ho a la meva vida. A mi, jo petites mostres i jo, qualsevol cosa la veig com un indici d'algo. Soc molt analítica, sí.
Molt bé.
Sí.
Avui, amb la Txell Bonet, ja ho sabeu, cada diumenge a les 11, fora del ramat, avui ens has portat dos convidats. Per on comencem, Txell?
Mira, comencem pel Jairo Videa, que és un periodista nicaragüenc de 24 anys que ha hagut de marxar del seu país perquè la seva vida corria perill. Fa més, justament un mes que està a Barcelona. Ell forma part d'un programa que avui tinc ganes que es conegui. És un programa per periodistes i escriptors acollits del PEN Català juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, que té com una mica de xarxa amb aquesta ICOR, no?, aquesta xarxa internacional de Ciutat Refugi, l'International Cities of Refugee Network, i crec que era interessant descobrir que a Barcelona ja fa bastants anys que hi ha aquesta bona tradició, no?, de posar una mica de xarxa de solidaritat i capgirar la situació d'escriptors que pel sol fet dels seus, ara que es parla tant de la llibertat d'expressió, no?, doncs pel sol fet de la seva obra, o periodistes per les seves investigacions, doncs, corren perill als seus països. És per això que també ens acompanyarà la Gemma Rodríguez, que coordina aquest programa d'escriptor acollit i d'altres projectes europeus del PEN Català, i tot plegat, doncs, avui era també un programa dedicat a aquest periodisme compromès, fins i tot quan la teva vida està allò corrent perill.
Donem-los la benvinguda al Jairo Videa. Què tal? Bon dia, buenos días.
Bon dia.
Porta un mes només a Catalunya, per tant, farem l'entrevista també una mica en castellà, i la Gemma Rodríguez, que és la coordinadora del programa escriptor acollit i de projectes europeus del PEN Català. Què tal? Bon dia, Gemma.
Bon dia, què tal?
Primer definim una mica què és el PEN Català, Gemma.
El PEN Català és una associació d'escriptors que farà aviat l'any vinent 100 anys, ja té 100 anys d'història, i és una associació que bàsicament té la finalitat de promoure la literatura catalana a l'exterior, per una banda, promoure el diàleg intercultural i defensar la llibertat d'expressió.
De fet, jo recordo, Roger, que em sembla que és el 15 de novembre, que és el dia de l'escriptor empresonat. Sí. Jo era molt jove, començava a fer articles i reportatges, i a les Rambles de Barcelona sempre s'engaviaven diferents periodistes com un tipus de performance, no?, per fer aquesta denúncia, i ells fan molt de seguiment d'escriptors que estan a presons de tot el món.
Sí, perquè pensa que el PEN Català forma part d'una xarxa, que és una xarxa internacional, que es diu PEN Internacional, que aquest any fa els 100 anys i que de fet és una xarxa que neix amb aquest objectiu de ser una xarxa de solidaritat entre els escriptors. I per tant l'objectiu és oferir l'ajuda, no, en aquells escriptors que en els seus països estan sent perseguits pels seus escrits.
Una xarxa que és interessant perquè va per literatures i no per països, amb la qual cosa doncs, hi pot haver un pen gallec, un pen basc
fet,
i un pen,
ja, sí, fet,
i un
ja.
pen català. El Jairo, just quan estava a la facultat, només amb 19 anys, ja va crear un mitjà digital que no només és allò notícies escrites, articles, sinó que és transmèdia, també hi ha doncs, informacions en vídeo, i jo te querría preguntar, Jairo, ¿qué hacíais en este medio de comunicación para que vuestra vida, pues, al final corriera peligro y tuvieras que marchar de tu país?
El medio lo fundamos un colega y mi persona en 2017 y desde entonces hemos publicado investigaciones, análisis, artículos periodísticos sobre diversas situaciones en Nicaragua. Derechos humanos, política, economía, y a raíz que estalla la crisis en abril de 2018, nuestro enfoque estaba dirigido a documentar los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega. Entonces, al empezar nosotros a denunciar estos crímenes, de forma paralela inicia la persecución, no solamente en contra de nosotros, sino en contra de todo periodista independiente que estaba denunciando lo que está pasando en Nicaragua.
¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Qué está pasando en Nicaragua?
Desde el 2018 estalla una crisis sociopolítica y humanitaria. Las personas inician a protestar en contra del gobierno de Daniel Ortega, exigiendo su renuncia porque ya es un gobierno insostenible, y la respuesta de Ortega y de su gabinete es reprimir. Saca la policía, salen fuerzas paramilitares y hasta el día de hoy se contabilizan más de 350 personas asesinadas en este contexto. Además de eso, el país vive una crisis económica imperdonable. Las personas huyen del país. Hay cientos de exiliados en Costa Rica, en Honduras, acá en España y en otras partes del mundo.
¿Y tú cómo conoces esta posibilidad de poder marchar a tu país y venir a Europa?
Cuando nosotros creamos el medio Coyuntura, iniciamos una pequeña red regional conectando con otros periodistas para poder hacer trabajos transnacionales y para poder tener cierto resguardo regional. Dentro de esas conexiones interactuamos con una de las personas que es ahora parte de nuestra junta editorial, y esta persona tiene contacto con otra organización aliada de ICOR en este sentido. Entonces ella nos dice, en mi particular, esta oportunidad, sabemos que tu vida corre riesgo en Nicaragua porque seguís trabajando, seguís denunciando el gobierno, entonces aplica, ¿te gustaría? Y vi en ello una oportunidad no solo de salvaguardar mi integridad y mi vida, sino también de continuar haciendo mi trabajo y poder crear otras redes en otros países, en este caso ahora en España. Entonces decidí aplicar, decidí pasar el proceso y pues tomar l'oportunitat si era possible.
Gemma, expliquem que dins d'aquesta aplicació i per trobar plaça d'escriptor o periodista acollit a la xarxa ICORN, són la gent d'ICORN, no?, que ho gestionen, però després vosaltres entomeu la candidatura. Hi ha hagut molta dificultat, sempre és difícil a vegades sortir de certs països, però com entreu en contacte amb ell o com us arriba la proposta des d'ICORN i quines complicacions hi ha hagut? Perquè em sembla que s'ha hagut de fer visats, però fins i tot ha parlat amb l'alt comissionat de les Nacions Unides a Nicaragua per poder sortir del país.
A veure, normalment el que passa és que l'ICORN, que té aquesta xarxa internacional de ciutats refugi, de la qual forma part la ciutat de Barcelona, és l'encarregat, diguéssim, de rebre aquestes sol·licituds. És a dir, els escriptors es posen en contacte amb l'ICORN. L'ICORN, a partir d'aquí, és qui ha de fer l'avaluació dels casos i qui ha de decidir quins són els casos que poden entrar dintre del programa. Un cop els casos estan identificats, el que fan és enviar una llista de possibles candidats a una de les ciutats. És a dir, el que fan és una mica caçar el perfil, no?, segons el perfil de l'escriptor, amb quina ciutat creuen que podria encaixar millor. Nosaltres, per tant, rebem aquesta llista i a partir d'aquesta llista, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, fem una tria. I llavors la comuniquem a l'ICOR, l'ICOR ens posa en contacte amb l'escriptor, si a l'escriptor la ciutat li sembla bé, llavors ja aquí s'inicia el contacte directe entre nosaltres i l'escriptor. Llavors, en aquest cas, doncs, amb el Jairo, de seguida ens vam posar en contacte, vam fer una primera videoconferència, vam estar parlant per conèixer-nos una mica, i a partir d'aquí vam començar els tràmits per treure'l del país. Sempre és complicat, perquè, a més, les vies que has de buscar per treure algú del país depèn molt de la situació en què es trobi, i depèn molt de quina és la situació en el país en concret, no? Bàsicament són tràmits amb l'ambaixada espanyola en el país, I en aquest cas, com tu deies, clar, la pandèmia ho va posar encara més difícil, no?
Uh-huh. Jairo, ¿tú pasabas por trabajando? ¿Pasabas miedo trabajando?
Sí, por supuesto. En Nicaragua la situación es tan complicada que el hacer periodismo te pone en una situación de incertidumbre. No sabes qué pueda pasar mañana, no sabes qué va a pasar al momento de publicar una investigación o una nota informativa, porque el gobierno está tan empeñado en reprimir a los periodistas independientes que literalmente no sabes qué puede pasar mañana si seguís realizando tu trabajo. Entonces es una constante de miedo, pero también de saber que si no haces tu trabajo, la gente no está informada.
¿Y cuándo te diste cuenta de que tenías que marcharte?
Bueno, de hecho yo me marché en dos ocasiones de Nicaragua. Esta no es la primera vez que yo salgo del país por riesgo. La primera ocasión fue hacia Honduras y es aún más complicado porque Honduras es un país que expulsa a sus propios ciudadanos. Pero decidí hacerlo en agosto de 2018 porque ya la situación del país era insostenible. Ya mi familia había sido buscada por la policía y había sido agredido yo en varias ocasiones en manifestaciones, haciendo mi trabajo, documentando. Entonces decidí ir a Honduras. Estuve en Honduras año y medio bajo la tutela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y a inicios del 2020 creí que la situación en Nicaragua había mejorado, entonces decidí retornar a mi país para continuar haciendo mi trabajo. Pero en ese instante viene la pandemia, viene aún más represión del Estado, viene aún más persecución. Entonces fue ahí cuando decidí optar a l'oportunitat de ICOR.
És un exili, estem parlant d'un exili.
Sí, sí. De tota manera, ells tenen l'estatus com si tinguessin una beca d'investigació, més que no pas l'estatus de refugiat. Jairo, cuando comentabas que tu familia había sido perseguida, que tú habías sido agredido en manifestaciones, me parece que son manifestaciones incluso que se dispara con balas de, no de foam, sino balas de hierro, o de no sé qué metal está hecho, por suerte no soy experta en armamento, pero ¿a ti te ha pasado que hayas recibido palizas, que te hayan perseguido en tu casa, que no te lo esperes y que te sigan personas, no sé, sospechosas, anónimas, ¿Qué has sufrido en tus carnes?
Ok, uno de los principales riesgos que viven los periodistas en Nicaragua son los riesgos digitales, el hackeo de sitios web, el hackeo de cuentas personales, pero más allá de eso están los ataques físicos. En mi caso particular, el último ataque físico que yo tuve fue en octubre del 2020, justo ya cuando estaba en el proceso junto al PEN catalán de poder salir de Nicaragua. Personas aún desconocidas me dieron persecución y literalmente me dieron una paliza, me arrastraron por el suelo y lo único que se llevaron fue mi celular. Algo que elevó en mí cierta alerta, porque justamente una semana antes de ese ataque habíamos publicado una investigación sobre el coronavirus en Nicaragua y nuestras cuentas de navegadores habían sido, las direcciones IP habían sido bloqueadas de varios sitios web del Estado. Entonces, y esas no solamente son, es un ataque, eso es de todos los días. Hay periodistas que son registrados, por policías, que son detenidos. Inclusive en el momento más difícil de la crisis sociopolítica en Nicaragua hubieron periodistas que estuvieron encarcelados y fueron considerados presos políticos. Entonces es un día a día el ver eso en Nicaragua.
¿Qué contáis en estas investigaciones que molestan tanto al gobierno?
Particularmente nuestro enfoque como medio y el mío como periodista es el de los derechos humanos. Más allá del enfoque político que pueda existir, pues que vivimos bajo un régimen dictatorial, es cómo afecta a la ciudadanía, cómo la ciudadanía ve estos riesgos, ve estas situaciones en el aspecto económico, en el aspecto de salud, en el aspecto de los derechos como tales. Además de eso, en los últimos meses hemos también tenido un pequeño enfoque en el aspecto de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, y denunciamos pues los ataques que hemos tenido nosotros como gremio periodístico en Nicaragua.
Gemma, què se li ha ofert al Jairo i què s'ha ofert a aquests escriptors? I si vols ens pots comentar també altres escriptors que han passat per tenir noms o de quins països han vingut. Però de què estem parlant quan s'acull amb una persona perseguida?
A veure, hi ha un primer aspecte que és el més evident, que és que durant 2 anys a aquesta persona li oferim un allotjament i li oferim una manutenció. Per tant, aquesta persona sap que durant aquests 2 anys pot seguir treballant tranquil·lament i seguir fent la seva feina com a mínim amb seguretat. Després, a partir d'aquí, el que fem també és posar en contacte a l'escriptor, això ja depèn del perfil, no?, que tinguin, amb altres professionals del nostre país amb els que puguin tenir coincidències, doncs d'alguna manera perquè hi hagi un intercanvi, no? Hem tingut a Barcelona, hem tingut 6 escriptors, diria, dintre del programa Escriptor Acollit. Després hem tingut altres escriptors que han vingut quan les ciutats de Palma i de Girona també formaven part del programa Escriptor Acollit. I hem tingut escriptors, doncs, el Zalem Sènia, que va ser el primer escriptor que va arribar dintre del programa Escriptor Acollit, és argelí, i ell és poeta, treballava també en un mitjà de comunicació i es va enfrontar directament amb el govern i també amb grups extremistes. Hem tingut també un poeta palestí, hem tingut escriptors d'Egipte, i l'últim escriptor acollit, per exemple, que vam tenir, el Milton Robles, és un periodista hondureny que seria un perfil més semblant potser al del Jairo.
¿Y tú, Jairo, qué esperas de tu periodo aquí? Estos 2 años, que puede que sean más, pero quizá lo que deseas es volver a tu país, no sé, ¿qué estás esperando?
En primera instancia ya logré lo que necesitaba, que era salvaguardar mi vida y mi integridad, pues porque corría un alto riesgo en Nicaragua, ya que tengo el objetivo de seguir realizando mi trabajo como periodista. Ahora que estoy acá, en seguir trabajando, porque justamente este año en Nicaragua hay elecciones generales, en noviembre de este año, entonces hay mucho que informar. Entonces sé que estoy a kilómetros de distancia, pero se puede seguir haciendo periodismo desde acá, ya tengo un lugar seguro, ya tengo un lugar estable, y puedo seguir documentando, puedo seguir trabajando. Además de eso, como joven también del programa, espero crear conexiones, porque pues no solo quería quedarme encasillado como periodista de derechos humanos o de política, sino también de expandir mi currículum y mis conocimientos, oportunidad que me puede dar el PEN Catalán y las conexiones que pueda crear del programa.
Em sembla que a vegades també fan col·laboracions a instituts o xerrades, no? És a dir, la seva experiència, Gemma, també els hi demaneu que l'expliquin.
Sí, a veure, la idea és, hi ha un benefici immediat, no?, reconeixible del programa, que és el benefici cap a l'escriptor acollit, però al final el programa és una mena de win-win, no?, ara que està tan de moda aquesta paraula. La idea és que tant la ciutat com l'escriptor surten guanyant. Llavors, una de les maneres en què la ciutat surt guanyant és que organitzem una sèrie d'activitats amb l'escriptor, i algunes d'aquestes activitats, per exemple, passen als instituts. Són activitats que funcionen molt bé, que són molt ben rebudes, que els alumnes agraeixen moltíssim, i en les que no només l'escriptor explica la seva experiència, sinó que normalment el que intentem és, si aquell escriptor, per exemple, en el cas del Milton Robles, és periodista, és locutor de ràdio, doncs organitzem tallers de ràdio. Llavors, durant 2-3 dies, ell treballa amb els nanos fent un programa de ràdio. Aquest tipus d'activitats són les que esperem també que el Jairo, per exemple, pugui participar. Són molt enriquidores.
I Jairo, com està la teva família? Com està tu família?
Pues, gracias a la vida, están a salvo. En las últimas semanas y meses la represión y los ataques han sido directamente en contra mía, porque de cierta forma he sabido equilibrar entre la vida personal y la vida laboral. Entonces, pues, hasta el momento están todos bien. Mi mamá, mi abuela, que fueron las principales personas que también recibieron ataques por mi trabajo.
¿Y tú sabías, on venías? ¿Qué conocías de Barcelona, de Cataluña? ¿Conocías qué pasaba aquí?
Sí, el contexto es también complicado. Acá debo decir, son contextos diferentes, pero sí entiendo que es un contexto bien complicado. Pero cabe resaltar que la libertad de expresión y la libertad de prensa es libertad de expresión y libertad de prensa en cualquier parte del mundo. Entonces, entiendo los procesos que está pasando Cataluña, Barcelona, en particular la ciudad. Debo decir que no soy experto en sus temas particulares, pero sí tengo conocimientos, pues, porque es mi trabajo. No solo estar enfocado en lo que pasa en Centroamérica, en Nicaragua, sino lo que pasa en alrededor del mundo, porque volvemos a lo mismo, es libertad de expresión.
Supongo que esperas volver, pero para ti lo más importante es seguir ejerciendo esta denuncia a través del periodismo, ¿no? No vas a tirar la toalla, me parece.
No, por el momento no. Tengo miedo, debo decirlo, todavía estando acá, padezco de miedo. Inclusive hay ciertas afectaciones hasta el día de hoy que sigo viviendo, insomnio, las ideas de persecuciones, me siguen en la calle, etcétera. Son represalias que he vivido del contexto, pues, porque Nicaragua no es nada fácil. Pero sí, la idea es seguir haciendo mi trabajo, esté en donde esté, y también la idea es retornar a Nicaragua, pues, porque el gobierno en sí, el Estado, debería brindarme las condiciones mínimas para yo poder ejercer mi trabajo.
Avui el suplement, fora del remunerat amb la Txell Bonet, la Gemma Rodríguez del PEN Català i la història, sobretot, del Jairo Videa, que és company periodista nicaragüenc, ara durant una bona temporada a Barcelona, Catalunya. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat a tots dos, molta sort també, i estem en contacte.
Gràcies a vosaltres.
Txell Bonet, gràcies també a tu també. No. Per cert, tenim comentaris a Twitter, eh? El Canic al Laberint diu: reivindico els Tears for Fears, dieu-li a la Txell que no són un one-hit group. A part d'això, ho tenen molts supertemes com Everybody Wants to Rule, Woman in Chains, el Matt Wall, el Seeds of Love, 50 o 450 reproduccions a Spotify. Vull dir que, a propòsit d'esmena.
Em quedo contenta que l'esmena sigui pel tema dels Tears for Fears i no per aquest tema, perquè crec que potser avui no coneixem quin és el nom de Jairo Videa, però crec que justament gràcies a espais com el vostre, els mitjans de comunicació blinden també els periodistes en perill, i sentir la seva veu i sentir el seu nom fa que després també sigui més difícil als seus països aquestes represàlies, amb la qual cosa us agraeixo avui l'antena.
Gràcies, Txell. Espera, mira, puja.
Quants anys té això? Quants anys té?
Mira, això és Txell. Si ho estic buscant.
80 i algo? O és més...
Espera. Del 85.
Veus? Sí.
85. No havia ni nascut,
jo. Em recorda molt a la meva infantesa, sí. Tears for Fears. Tinc el caset, eh?
Ah, sí?
Tinc el caset.
1985, imagina't. Clar, és que... Però em va llit força bé, eh?
És que els 80 han tornat, Roger.
Sí, han tornat. Més música, de seguida, després de la publicitat, amb el Roger Mas i el David Carabén. El demà ho deixo. Vull cançons dedicades a la paciència. Gràcies, Txell. Ara tornem.